Va, i ara sí, ara toca parlar de Viagra, perquè avui es compleixen 25 anys de la sortida al mercat de la famosa Viagra. Tothom sap perquè serveix la famosa píndola blava, però el que no és tan conegut és que es va generar amb un altre objectiu, concretament el tractament de les angines de pit. Això ens ha portat a mirar d'esbrinar si hi ha més medicaments que originàriament van ser concebuts com unes propietats, amb unes propietats, i n'han acabat tenint unes altres. I qui ho ha investigat, ja ho diré, és el nostre company de redacció, en Joan Vilaplana. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Elisenda.
A veure, què has trobat?
Doncs mira, jo la veritat és que de medicaments en sé entre molt poc i gens. De fet, no sé si
et passa. Eres de lletres, eh?
Exacte, total. Soc dels que quan tinc algun doloret encara he de preguntar si m'anirà millor el paracetamol, l'ibuprofè...
Això no sap ningú, també t'ho dic, eh?
Oi que no?
Som molt pesats, eh? Mira que ho diuen i nosaltres... Ah, ibuprofè, que no, paracetamol.
Exacte, doncs total, que he decidit posar-me en mans expertes. La Dolors Joanola, la nostra productora, m'ha trobat no unes mans, sinó una veu expertíssima, segurament una de les més autoritzades del país per parlar de productes farmacèutics. És la del degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona, el senyor Jordi Camarassa, que m'atés aquest matí molt amablement. Li he començat preguntant per la Viagra i efectivament m'ho ha confirmat. La Viagra va ser concebuda originàriament per combatre les angines de pit. M'ha explicat això i com se'n van adonar que tenia altres propietats.
La Viagra va ser originàriament concebuda pel tractament de l'angina de pit. I aleshores van ser les infermeres dels malalts que estaven hospitalitzats per haver tingut un atac d'angina de pit i que estaven en els assajos clínics d'aquest fàrmac, els que van denotar doncs, que aquests malalts doncs, tenien unes ereccions. I a partir d'aquí ve tot el tema i la indicació per la disfunció erèctil.
D'acord, per tant, estaven fent assajos clínics amb pacients que recomanaven donar angina de pit i, pam, de sobte, descobreixen que té uns efectes que no havien previst.
Sí, i espera't, perquè en Jordi Camarassa m'ha explicat que és un medicament que encara té més indicacions.
A més, avui tenim que a aquests compostos se'ls ha trobat una nova indicació, a més, que és la hipertensió pulmonar, per la qual fa temps no hi havia tractament, després van sorgir una sèrie de productes i finalment s'ha descobert que aquests mateixos, la Viagra, per entendre'ns, o el conjunt de medicaments d'aquesta família, pot ser efectius per aquesta malaltia. La indicació i la utilització majoritària és la disfunció erèctil, però també podem tenir algun cas de tractament d'hipertensió pulmonar.
No ho hagués dit mai, eh? Per tant, si tenim hipertensió pulmonar, una opció que ens poden oferir de tractament és el mateix compost amb el qual es tracta la disfunció erèctil, és a dir, la Viagra. Passa molt sovint això, que es descobreixin noves indicacions en medicaments que ja estan comercialitzats?
Doncs mira, t'has fet exactament la mateixa pregunta que m'he fet jo quan parlava aquest matí amb el senyor Camarassa. Ell m'ha dit que no és un cas aïllat i que passa força vegades. De fet, m'ha dit que pot passar de dues maneres. Una és aquesta.
Tenim forces casos de medicaments que inicialment van ser concebuts per ser utilitzats en una determinada malaltia i després, finalment, s'ha vist que poden ser útils amb les altres.
Aquest seria el cas de la Viagra, oi? Es va pensar com a possible remei per una afectació i ha acabat fent-se servir per una altra afectació.
Exacte. I l'altra possibilitat és el que es coneix com a reposicionament. Ens ho explica el degà de la Facultat de Farmàcia de la UB.
Per l'altra, avui en dia hi ha un terme que és el que s'anomena el reposicionament, és a dir, fàrmacs que s'han utilitzat i se poden seguir utilitzant per una determinada malaltia i que aleshores es descobreix doncs, que també poden ser útils en una altra. Per entendre's, un producte que pugui ser efectiu pel tractament de la grip i que després es veu que també és efectiu doncs, pel colon irritable.
És només un exemple que ens posava en Jordi Camarassa. No és que existeixi cap medicament efectiu per la grip i per al colon irritable de moment.
Llàstima. D'acord. Per tant, que la Viagra tingui diverses indicacions no és una cosa excepcional. Passa. No,
sí, passa amb diversos medicaments. Després en repassarem uns quants. En tot cas, jo li he preguntat al nostre expert com s'acostuma a descobrir que un medicament pot tenir altres indicacions i m'ha parlat d'un terme que jo no m'esperava en un camp tan científic com és el de la serendípia.
Pues moltes vegades per casualitat. Pensi que la casualitat, l'atzar, juga un paper molt, molt important en la descoberta de nous fàrmacs. De fet, s'anomena un terme que és el de serendípia. Serendípia vol dir descobriment de l'atzar. I, per tant, ja dic, són circumstàncies molt atzaroses, molt, diguéssim, poc previstes, les que ens evidencien un possible efecte d'un nou fàrmac.
Entenc, però, que moltes deuen passar pel fet que usuaris comuniquin altres reaccions a la ingesta del fàrmac.
sí, pot ser aquest el cas, o poden ser recerques o investigacions de la pròpia companyia farmacèutica.
L'atzar, eh? Que intervé sempre a la vida, fins i tot en les indicacions dels productes farmacèutics. Em sembla molt fort.
No ho haguéssim dit mai. Això vol dir que sempre ens podem trobar amb noves indicacions en productes que ja fem servir per a malalties concretes. Què passa quan apareix una nova propietat per a un producte farmacèutic que ja s'està comercialitzant? S'han de tornar a passar tots els protocols de seguretat que ha de passar qualsevol medicament nou?
No, m'imagino que no.
Doncs no, però sí, s'han de passar uns quants. Ens ha explicat en Jordi Camarasa.
Torna a passar una sèrie de tràmits de tipus administratiu, no tots, perquè, evidentment, tota una sèrie de paràmetres i de dades ja es tenen, en tant en quant ja està comercialitzat per una altra indicació, però sí que per aquesta nova indicació se n'ha de demostrar, evidentment, la seva efectivitat. La seguretat no tant, perquè la seguretat del medicament ja ha estat demostrada en el tràmit anterior.
Clar, amb la seguretat és el que passava amb les primeres vacunes que investigaven de la Covid-19,
Correcte.
Que partien de medicaments ja al mercat per saltar-se tots aquests protocols i anar molt més ràpid. Joan, a veure, hem parlat de les altres propietats de la Viagra, però amb quins altres medicaments s'ha detectat altres indicacions?
Doncs mira, n'he trobat alguns i els he contestat amb en Jordi Camarasa. Començo per un cas molt destacat i malauradament molt dur i molt trist, que és el cas de la talidomida. Es tracta d'un medicament que es va desenvolupar a finals de la dècada dels 50 a Anglaterra, França i Alemanya per contrarrestar els vòmits i les nàusees que poden provocar els embarassos.
Mm-hmm.
A partir d'aquí es va comercialitzar a més de 50 països, entre ells a l'estat espanyol, amb més de 80 noms diferents. Doncs bé, poc després es van començar a registrar malformacions congènites en nadons de dones que havien pres aquest medicament. I entre el 1961 i el 1962 el medicament es va anar retirant arreu del món. Espanya va ser un dels darrers països, Elisenda, que la va retirar del mercat concretament al gener del 63. D'aquest medicament tan nociu i absolutament contraindicat per dones embarassades, se n'han detectat, però, altres indicacions que ens ha explicat en Jordi Camarasa.
Avui en dia tenim una aplicació d'aquesta talidomida com a antineoplàstic, com a anticancerós. Per tant, avui tenim una indicació d'un producte que havia estat retirat i que, òbviament, avui pot ser útil en determinats tipus de càncer. Òbviament, no en persones, no en dones embarassades, òbviament.
D'acord, per tant, la talidomida no es pot administrar en dones embarassades, com ara ens deia el doctor, però sembla que és un producte positiu pel tractament del càncer. Què més, Joan?
Mira, anem a medicaments que es poden fer servir per temes menys compromesos. Les persones, per exemple, que pateixen problemes d'alopècia, és a dir, de pèrdua de cabell, tenen dues opcions de medicaments que originàriament s'havien comercialitzat amb altres indicacions. El primer d'ells és el minoxidil.
Va ser originàriament concebut com a antihipertensiu i precisament doncs es va veure que en les dones que eren tractades amb el minoxidil com per una hipertensió, doncs tenien un creixement de pell, de pèl en zones evidentment que no eren ni pròpies ni molt menys en una dona. I aquí és com comença el tema de la utilitat, diguéssim, d'aquest producte com pel tractament de l'alopècia, és a dir, pel tractament de per la prevenció de la caiguda de cabell.
En el cas del minoxidil, en Jordi Camarasa ens afegia que ja no es fa servir pel tractament de la hipertensió, sinó que ara se'n centra el seu ús en el tractament i la prevenció de la caiguda de cabell.
Molt bé, el minoxidil és un d'aquests medicaments, però en tenies un altre, oi?
Exacte, és la finasterida. En aquest cas encara es fa servir tant per l'alopècia com per la indicació que se li havia detectat en un inici.
La finasterida és un producte, un fàrmac útil en la hipertròfia de pròstata, en hipertròfia benigna de pròstata, i aleshores doncs es va veure el mateix, doncs, que les persones que eren tractades amb aquest fàrmac doncs tenien un creixement anormal de cabell, de pèl més que de cabell, en unes formes d'aquest medicament únicament destinades al tractament de l'alopècia, mentre que altres dosis són destinades a la hipertròfia de pròstata.
I amb en Jordi Camarasa també hem estat parlant de l'anomenada gemcitabina.
Va ser inicialment concebut com antiviral de la hepatitis E i això pràcticament ha desaparegut per dedicar-se exclusivament en l'oncologia.
És a dir, d'antiviral a tractament de càncer, però em sembla que hi ha un medicament molt popular que amb el temps també s'han descobert altres indicacions, oi?
Exacte, és el famós àcid acetil salicílic, l'aspirina. En Jordi Camarasa ens ha dit diverses propietats de l'aspirina que s'han anat descobrint poc a poc amb el temps.
Evidentment, inicialment com antiinflamatori i analgèsic, això ja s'ha sabut sempre. Després va venir un salt important de la utilitat de l'acetilsalicílic com antiagregant, i per tant aquí tenim un nou camp que és el tractament de l'ictus, angines de pit i en persones que han sofert un episodi d'infart, de miocardi, i a més de tot això tenim moltes altres coses, inclús es pressuposa accions beneficioses en el marc del càncer de còlon, etc.
Déu-n'hi-do, l'aspirina, un supermedicament, eh?
Sí. He acabat preguntant a en Jordi Camarasa si hi havia més casos especialment destacats de medicaments als quals se'ls hagi descobert altres propietats, i m'ha dit això.
La dormidina, no? La dormidina, per exemple, no? La dormidina és un antihistamínic, és a dir, la dormidina té un compost que el que és pel tractament de les al·lèrgies. En canvi, el que es fa servir avui en dia, la dormidina, és precisament com un ansiolític hipnòtic pel tractament de l'insomni, no?
I el degà de la Facultat de Farmàcia de la UB també ens ha explicat com es va saber que aquest producte farmacèutic podia tenir altres indicacions.
És fruit fríament de la recerca, és a dir, sabem que els antihistamínics que anomenem de primera generació doncs provoquen com efecte sedant, com efecte advers o efecte secundari o un efecte sedant, i aprofitem doncs aquí, en vez de ser com antialèrgic, aprofitem aquest efecte sedant, aquest efecte hipnòtic per tractament de l'insomni. Miri, és un altre exemple d'un fàrmac molt, molt comú.
No et diré que hi ha molts pares i mares que fan servir els antihistamínics per fer dormir criatures, això queda molt lleig. Joan Vilaplana, moltes gràcies.
A vosaltres.
Mireu, de la Viagra d'aquests 25 anys, la pastilla blava per la disfunció que es va fer servir per altres coses, hem descobert altres medicaments que finalment s'han fet servir per altres coses. Ho hem fet amb aquest degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, amb en Jordi Camarasa.